Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. Els Mossos d'Esquadra patrullen intensament pel barri de Sant Roc de Badalona després d'un tiroteig que s'ha produït a primera hora del matí. No s'han de lamentar ferits, però els agents han desplegat un fort dispositiu que s'hi mantindrà les 24 hores mentre s'investiguen els fets que han tingut lloc a la plaça i als voltants de Camarón de la Isla, tocada a l'escola Les Tonacs. Els autors d'aquests trets han fugit. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha dit que els Mossos i patrullaran per evitar rèpliques i tranquil·litzar els veïns.
Ara mateix el que estem fent és investigar la situació que s'ha produït i fer doncs, un reforç de patrullatge de saturació a tota la zona per evitar que pugui haver rèpliques i per tenir doncs, un control policial de la zona per tranquil·litzar els veïns.
I l'Hospital de la Vall d'Hebron ha posat en marxa una nova unitat per tractar l'obesitat infantil greu. En només un any ha atès 212 nens, nenes i adolescents i els especialistes avisen que cada cop són més petits. Aquest preocupant problema de salut afecta 7 vegades més els barris amb rendes baixes i no se soluciona, sinó que els escurça la vida. Diego Yestes, endocrinòleg pediàtric.
En aquests nens i adolescents estem veient tots els problemes que presenten els adults en obesitat greu. De tal forma que ja veiem que tenen estats inflamatoris de baixa intensitat, que són el punt de partida del desenvolupament d'estats de resistència a la insulina, és el punt de partida d'estats d'intolerància a la glucosa, de diabetes tipus 2, presenten hipertensió arterial, també presenten apnees de son. És a dir, estem parlant de patologies molt greus i que, deixades a la seva evolució natural i sense cap tipus d'intervenció, segur que determinaran el futur.
I avui hem sabut que l'exconseller d'Interior, Miquel Buch, va donar-se de baixa com a militant de Junts per Catalunya a finals de 2024. Els motius van ser el refredament de les relacions amb el president de la formació, Carles Puigdemont, i amb el secretari general, Jordi Turull. Buch va estar al capdavant d'Interior sota la presidència de Quim Torra i va haver de fer front a les protestes contra la sentència del procés, una gestió que va ser criticada pel mateix president. Va ser condemnat i després amnistiat pel Tribunal Superior de Justícia pel cas de l'escorta de Puigdemont a Bèlgica. I a la plana internacional, el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ha amenaçat Hamas amb represàlies per no haver entregat el cos de Shiri Vives, una de les hostatges alliurades a Israel aquest dijous passat, com a part de l'acord de la treva. L'exèrcit israelià, una vegada finalitzades les autòpsies, va confirmar que els tres cadàvers corresponien als seus fills, però que entre els cossos lliurats no hi havia l'ADN de Bas.
Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de part de tot l'equip conduït a la part tècnica per Roc Casas, Joan Muñoz a la producció i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és divendres 21 de febrer i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Lluïsmi Pérez.
Bon dia, un bon matalàs de núvols el que tenim a hores d'ara al 90% de Catalunya. Núvols que fins i tot s'estan mostrant prou compactes com per anar deixant aquestes pluges febles, aquests plugims, aquestes roines que van caient d'una forma espessa en algunes comarques, sobretot a cavall de Tarragona i Barcelona. També amb aquests núvols la temperatura està quedant una mica més baixa que la d'ahir. I en canvi, una altra vegada, a l'Alt Pirineu els núvols són molt més prims i el sol fins i tot llueix. En alguns moments. Al llarg d'aquesta tarda el vent es reforçarà justament allà, a l'Alt Pirineu, també a l'Empordà, vent del sud, que farà que hi hagi una mica de mala mar, i encara aquesta tarda, com dèiem, amb aquests núvols molt abundants i aquests plugims fins i tot. En vista demà, ja més aigua, gairebé a tot arreu, però serà sobretot durant la tarda, quan hi descarregarà més, i especialment a les comarques de Tarragona i Barcelona. I el diumenge, un dia una mica més obert, per bé que al matí encara despertarem amb molts núvols. Us seguirem a la xarxa.
Avui al Connectats parlarem de la preocupació pels accidents laborals mortals al Vallès Occidental. Entrevistarem Isabel Zapata, responsable de Salut Laboral de Comissions Obreres del Vallès Occidental. Acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia generalista, avui per analitzar el recorregut per les investigacions del cas de la Dana i també de la sentència del cas Rubiales. A partir de les 5 coneixerem l'associació Tai Chi Kai Chi Chi Kung. I ho farem amb Pere López, instructor del centre. Sabrem que ha fet bullir les xarxes aquesta setmana amb Joan Muñoz. Repassarem les estrenes cinematogràfiques amb Jordi Guillem i marxarem de cap de setmana amb l'agenda del Connectats. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem.
Connectats amb Carme Reverte.
Les 4 i 6 minuts ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat, que obrim un dia més per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda. L'Ajuntament de Terrassa va tramitar l'any passat un total de 2.622 actes i informes per actes incívics relacionats amb la gestió de residus en sòl urbà, dels quals 1.489 van ser cartes informatives sobre la possible infracció i un total de 1.055 van acabar en un procediment sancionador. El principal motiu és la incorrecta separació de residus en les diferents fraccions i no dipositar-los en els contenidors corresponents. Durant l'any 2024 es van detectar 3 grans abocaments en aplicació de l'actual llei de residu, un de 7.500 euros de sanció per deixar el material procedent del buidatge d'un pis en dos punts de la Riera del Palau i els altres dos de 2.000 euros, respectivament, per abocaments a l'Anella Verda i els seus entorns. Els punts on es detecten més amb indeguts són els polígons industrials, en especial els de Camp Parellada i Camp Petit, alguns solars municipals i zones no habitades d'urbanitzacions com poden ser a les Martines i també a Camp Palet de Vista Alegre.
Gràcies, Sergi. I ara anem fins a Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda. Josep Escartín, síndic de Greuges de Sabadell, ha estat escollit nou president del Fòrum de Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores Locals de Catalunya, el Fòrum SD. Aquesta entitat agrupa fins a 46 sindicatures de proximitat i vetlla pel seu funcionament. En declaracions a Ràdio Sabadell, Escartín ha explicat quines seran les seves prioritats del mandat.
El que pretén ser és molt més centrada en donar eines, molt centrada en que totes les sindicatures tinguin eines per fer treballs de qualitat, molt centrada també, és a dir, amb això tinc molta mania, en la proximitat a les sindicatures, en que les sindicatures també tinguin proximitat a la gent, a poder tenir uns estàndards de sindicatures amb uns mínims, com a mínim, que complin totes.
Aquesta no és la primera vegada que ocupa aquest càrrec, sinó que ja havia estat president del Fòrum en la seva antiga etapa a la sindicatura sabadellenca, justament durant el 2009.
Gràcies, Júlia. I des del litoral, en concret des de Badalona, ara ens informa Anna Clara. Bona tarda.
Bona tarda, Carme. Patrullatge a les 24 hores a Sant Roc per un tiroteig aquest matí al barri. Uns trets que no han causat cap ferit i tampoc hi ha hagut detencions. Els trets a l'aire s'han produït 5 minuts abans de les 7 del matí, segons hem pogut saber, entorn dels carrers Xile i Simancas i també a la plaça de Camarón de la Isla, a tocar de l'escola Listonac, on aquest matí encara hi havia casquets de bala. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha lamentat els fets i ha garantit que diferents unitats de Mossos patrullin, com dèiem, de manera més intensa les 24 hores del dia. L'objectiu, evitar rèpliques i tranquil·litzar els veïns. Segons Parlon, la vigilància s'allargarà en funció de com avanci la investigació. També ha admès preocupació en el si de la conselleria pels dos successos, el del barri de la Mina i el de Badalona, encadenats en poc temps. Escoltem Núria Parlon.
Ara mateix el que estem fent és investigar la situació que s'ha produït i fer doncs, un reforç de patrullatge de saturació a tota la zona per evitar que pugui haver rèpliques. Són les unitats de Brimo, les unitats de saturació i el reforç que es farà en aquest cas, com s'està fent a la mina en el barri de Badalona, doncs el que hem de garantir és que aquestes persones no puguin repetir aquests fets i, per tant, que generin una situació d'incomoditat i de por al veïnat.
El dispositiu engegat a Sant Roc és similar, ha dit Parlon, al que es va desplegar fa més d'un mes al barri de la mina arran del tiroteig que es va produir també enmig del carrer. Precisament, la consellera es reunirà dilluns amb l'alcalde per tractar temes de seguretat al municipi.
Gràcies, Anna. I ara continuem des del litoral, en aquest cas des del Prat. Kevin Hurtado, bona tarda.
Bona tarda. Avui s'ha presentat a la masia de Can Coma, seu del Parc Agrari del Baix Llobregat, la tercera edició del Gastrofest Kilòmetre Zero, un festival dedicat a la gastronomia local catalana elaborada amb producte fresc i de proximitat, que se celebra al poble espanyol el cap de setmana del 8 i 9 de març. Ens ho explica l'Òscar Teruelo, president de l'AGT del Baix Llobregat.
El que volíem era apropar tota aquesta agricultura periurbana i aquesta gastronomia, aquests restaurants i cuiners i cuineres del territori que estan posant en valor el producte local, els volíem apropar a Barcelona. La veritat que va ser una superbona edició i després, la segona, vam créixer una miqueta amb més restaurants de Barcelona i aquest any estem ja fent un viatge per Catalunya, però no ens hem d'oblidar del Parc Agrari, que és la nostra seu.
11 restaurants seleccionats de Barcelona, l'àrea metropolitana i tota Catalunya oferiran fins a 22 platillos elaborats amb producte autòcton català. A més, el festival comptarà amb la presència de xefs reconeguts com Carme Ruscalleda o els germans Torres, que formaran part dels tallers, show cookings i classes a l'aula de cuina. Els assistents podran gaudir també d'una calçotada quilòmetre zero en una de les zones amb millors vistes del poble espanyol i amb acompanyament musical de DJs en directe. El preu de l'entrada amb consumició inclosa és de 6 euros. El preu dels platillos estarà entre els 6 i 10 euros i el menú de calçotada costarà 25 euros. Les entrades estan ja a la venda a la web del festival i a la web del poble espanyol. És millor aconseguir-les amb anterioritat per evitar restriccions d'accés, però també es podran adquirir en taquilla els dies del festival.
Gràcies, Kevin. Continuem ara des de Castellà del Vallès, en Rocío Gómez. Bona tarda.
Bona tarda, anem amb un apunt esportiu. El jove tenista castellarenc Jordi Moya, jugador del Club Tenis Sabadell, es va proclamar campió del Campionat de Catalunya a la Vi en el quadre 2 en el torneig disputat al Tenis Club Badalona de principis de mes. El campionat es divideix en dos quadres, l'1 amb els 64 millors jugadors del rànquing català i el 2 amb els 64 següents millor classificats, amb un total de 6 partits en format d'eliminació directa. En una actuació impecable, Moya va aconseguir el títol sense ser dir cap set durant tot el torneig per imposar-se a la final a Aditya Jain per 6-3 i 6-2, tot demostrant un bon domini del joc. Gràcies a aquesta victòria, Jordi Moya entra al top 15 de la categoria Laví a Catalunya.
Gràcies, Rocío. I ara acabarem amb la crònica de Sant Cugat, Joan Muñoz. Bona tarda.
Bona tarda. El veïnat de Can Borrull continua esperant les modificacions del Pla General Metropolità, que permetria que els seus habitatges es quedessin tal com estan sense l'amenaça de perdre metres de les seves parcel·les o que aquestes siguin requalificades. Es tracta d'una problemàtica que fa anys que arrossega aquest sector del barri de les Planes i que no permet als veïns fer coses com, per exemple, demanar llicències d'obra. L'equip de govern anterior instava a les dues associacions de veïns de Can Borrull que fossin elles les que presentessin un informe tècnic que demostrés l'interès públic per fer aquests canvis al PGM. Des de l'Associació de Veïns de la Rabassa del Pi de Can Borrull, amb qui ha conversat Cugat Mèdia, asseguren que els veïns no poden assumir els costos d'aquest informe tècnic. La presidenta de l'associació, Jessica Piera, ha apuntat que en reunions amb l'actual equip de govern, aquest s'ha mostrat disposat a valorar la viabilitat d'aquestes modificacions i a donar un cop de mà als veïns a l'hora de buscar un despatx que els ajudi amb aquest informe.
A l'anterior consistori vam tindre el compromís de que mirarien d'iniciar una modificació, no es va fer absolutament res. Amb l'actual consistori, amb el govern que hi ha ara, ens hem reunit, ens han tornat a demanar tota la documentació que teníem per valorar si es pot fer o no es pot fer i també ens diuen que estan valorant quina viabilitat fer aquesta modificació.
Els primers veïns que van arribar a aquest sector del barri de les Planes als anys 60, recorda Jessica Piera, i tenien la seva parcel·la amb un hort i una caseta petita no gaire gran, només per guardar-hi les eines. A poc, apunta la presidenta, aquestes casetes fetes pels mateixos veïns es van anar ampliant fins a convertir-se en habitatges consolidats. Així com a altres punts del territori, es va fer una legalització d'aquest tipus d'habitatges. A Can Borrull, en concret, es van trobar amb el següent. L'any 1967 s'havia projectat els túnels de Vallvidrera que connectaven el Vallès amb Barcelona. Els veïns van rebre l'avís que es faria una gran reserva de l'espai perquè hi passés l'autopista, però un cop acabada, l'any 1991, en lloc de requalificar les parcel·les de la zona, els veïns continuen en el mateix llim legal.
Tarda, no et desconnectis. Connectat.
Els accidents laborals és una de les qüestions que més preocupa la delegació comarcal de Comissions Obreres. En menys de 2 mesos n'hi ha hagut 2, una a Terrassa i l'altra a Polinyà. És per això que membres del sindicat es van concentrar fa uns dies a la seu de Comissions a Sabadell per llegir un manifest i no descarten fer-ho en altres municipis més endavant. Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda, així és. La Delegació Comarcal de Comissions Obreres ha comptabilitzat fins a 3 accidents laborals des que va començar l'any i encara no hem acabat el febrer. Isabel Zapata, responsable de Salut Laboral, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què els ha impulsat a fer aquest registre dels accidents laborals aquí a la nostra demarcació i el conseqüent acte de denúncia?
Bueno, no és arrel d'aquests accidents, ja portem molt temps comptabilitzant, de fet cada any fem un informe, no?, de com augmenten l'accidentabilitat laboral a la nostra comarca. I realment aquests 2 mesos i els 2 últims mesos de l'any passat ha sigut com un desastre en quant als accidents mortals.
Mm-hmm. A què es deu aquest episodi? Consideren que aquests 2 mesos, no?, que qualifique de desastre són, doncs, un capítol anecdòtic, temporal, momentani, o hi ha darrere tot un motiu que ho ha generat?
Bueno, arrastrem els últims anys com una tendència de pujada. I valorant, perquè molts d'aquests accidents encara estan en fases d'investigació, que a més també són molt llargues, a vegades la inspecció de treball no té tots els recursos suficients com per atendre a tota la demanda que hi ha a tota Catalunya, és degut moltíssimes vegades a una manca de mesures preventives que podrien ser avaluades, previsibles i evitables.
Quin tipus de mesures? És a dir, de què estem parlant?
A veure, depèn de l'accident, però molts atrapaments tenen mesures preventives correctores en quant a la maquinària, les revisions que s'han de passar anualment, les inspeccions d'aquest tipus de màquines, la caiguda en alçada també ha de tindre tots els mecanismes preventius en quant a arnesos, baranes, antipors, vull dir, hi ha una sèrie de mesures en molts dels accidents que hem tingut que, a falta d'un informe final que encara no tenim, nosaltres pensem que poden ser, molta vegades és un tema d'una inversió dels empresaris a l'hora d'assegurar la vida dels seus treballadors i treballadores.
Mm-hmm. Ara anirem aquí perquè justament fa pocs dies, no, que un treballador va morir en caure d'un altell que estava a 4 metres d'alçada. Aquest seria un exemple dels que ha comentat vostè.
Sí, la majoria dels accidents en alçada són absolutament evitables. Són evitables perquè hi ha mesures per corregir aquesta accidentabilitat, que a falta de tindre un informe que ens expliqui bé quan han sigut les causes, entenem que no es pot donar en el segle que estem aquest tipus d'accident i que sigui amb unes conseqüències tan i tan greus com que un treballador o treballadora no torni a casa seva.
Mm-hmm. Els accidents en alçada són un dels tipus d'accidents laborals que hi ha i que moltes vegades, doncs, acaben amb la vida del treballador. Quins altres tipus d'accidents laborals són els més freqüents aquí a la nostra comarca?
Mira, a la nostra comarca tenim sobretot els atrapaments i els accidents en alçada. Normalment es donen en el sector d'indústria i la construcció, és on tenim més accidentabilitat, però també tenim pues, dones de neteja que han caigut, no? I cristalers o cristaleres, vull dir que tenim... És divers, però normalment són aquest tipus d'accidentabilitat, a més dels accidents in itinere, no? Els accidents de tràfic, etcètera, etcètera. Però aquests serien, per nosaltres, els evitables, amb una bona prevenció de riscos laborals.
Així, doncs, la majoria d'accidents estan distribuïts en diferents sectors, no? Des de l'industrial fins a la construcció, fins al sector serveis. Però pel que fa al perfil d'aquestes víctimes, hi ha algun perfil que sigui com un denominador comú? Ja sigui, però, si hi ha més homes, més dones, l'edat...
Hi ha més homes, i en aquest tipus d'accident hi ha més homes que dones, i l'edat... salvo alguna excepció, pugen dels 45 anys. Això és el que nosaltres tenim aquí comptabilitzat. Aquesta seria la nostra mitjana. I en molts d'ells, d'aquestes empreses, ens juga en contra que no tenim representació legal dels treballadors. Per tant, són empreses que s'escapen del control que pugui haver dels delegats o delegades de prevenció en aquestes empreses. Per garantir que tinguin aquestes mesures de seguretat o que estiguin més a sobre perquè els empresaris compleixin amb el que estipula el mínim que estipula la llei, que sempre parlem de mínims.
Per això, aquest seria un dels seus mínims, no? Que reivindiquin que almenys hi hagi aquesta representació dels treballadors, perquè d'aquesta manera es garantirien doncs, almenys més mesures o almenys la demanda, no? La reivindicació, l'exigència de més mesures.
Sí, que és un factor, no és determinant, però sí que és important. D'aquestes empreses últimes que hem tingut, no? No tenim la de Polinyà, no tenim, per exemple, cap representació legal, ni cap persona afiliada. Per tant, s'escapa del nostre control. A les empreses on tenim una representació legal hi ha delegats i delegades de prevenció que vetllen perquè els empresaris garanteixin la seguretat i la salut a la feina, en principi, l'accidentabilitat baixa molt en els mortals i sí que hi ha, no?, els accidents pues, lleus o menys greus, però no els mortals.
I són moltes les empreses doncs, que no tenen representació a Comissions Obreres?
Clar, la comarca no tindria aquesta estadística ara mateix a la mà, però sí que és veritat que quan van sortint els accidents laborals, sí que nosaltres marquem si tenim o no delegats, si tenim o no comitè, no? Perquè per nosaltres és important saber exactament què ha passat i que en aquesta investigació que es fa també tinguem doncs una atenció més directa. No? I, clar, en aquest cas nosaltres esperarem que la Generalitat publica els informes una vegada que acabi la investigació, però no podrem fer cap incidència en aquest tram d'investigació perquè no hi som.
En aquest sentit, és fàcil doncs, que s'obri doncs, aquesta investigació policial o en alguns casos fins i tot judicial, que s'indemnitzi potser a la família, en el cas de les persones o els treballadors que no acaben perdent la vida, doncs, que se'ls compensi d'alguna manera. Tots aquests tràmits que venen després doncs, d'aquest desastre, d'aquest incident, són fàcils i ràpids de fer?
No són fàcils perquè al final les causes moltes vegades, ja t'he dit que a falta d'aquests últims, no? És un sistema que és bastant lent i al final moltes vegades acaba sent jo els que he vist com el culpable, com el propi persona que ha perdut la vida. Vull dir, és que tenia això i no s'ho ha posat, o tenia això o altre i no ho ha fet, però igual és que no ho ha fet perquè ningú li ha dit que ho té de fer. A vegades, en aquests processos, la formació que entenem que ha de ser contínua en la avaluació de riscos cap als professionals, està una mica aquesta també mancança que també nosaltres exigim, no? En els nostres manifest o en les nostres notes de premsa, és que ha d'haver una formació en quant a prevenció de riscos laborals als treballadors i treballadores de forma contínua. Ells han de saber, quan entren a treballar en una empresa, quins són els seus riscos inherents a les seves tasques, i aquesta formació ha de ser contínua. I si canvien els sistemes de prevenció i se modifiquen uns per uns altres, han de ser coneixedors i els han de dir moltes vegades com s'han de col·locar els EPIs, no? Perquè sí que ens hem trobat amb personal que ve als nostres locals a assessorar-se per temes que mai l'han fet una formació, però l'ha signat, li han donat uns papers per signar i l'ha signat, i mai ha tingut una formació específica, mai l'ha tingut en compte la seva salut o si té limitacions en quant al lloc de feina, o simplement no li han dit que té de portar una bota de seguretat. Vull dir que sí que ens trobem amb aquestes consultes que, ostres, sobta molt amb el temps que estem, no? I són treballadors que han signat la seva avaluació de riscos, vull dir, que si van a la inspecció de treball ho tindran tot, però no han fet res.
Mm-hmm. Per tant, a trets generals, no es podria resumir la seva reivindicació en més recursos, més protocols, més materials, més prevenció en general i també més formació, que al final no deixa de ser una fórmula de prevenció, no? Aquesta formació, vull dir que a banda de complir tots els materials que necessiten i els protocols, doncs que els treballadors siguin coneixedors de tot el que disposen i com s'ha d'utilitzar.
Sí, però amb una formació fehacient amb tots els organismes de la empresa. Perquè si jo tinc un treballador que se puja en alçada i jo veig com el seu encarregat, supervisor o mando intermig que no porta ni el casc, ni porta un arnès de seguretat, ni porta no sé què, jo no el puc deixar que faci la feina. I llavors les empreses ja tenen aquests mecanismes. Per tant, amb la formació és molt important en tots els nivells de l'empresa per poder garantir exactament que es compleixi els mínims de la llei de seguretat i salut. Per això et deia, perquè mira, jo tinc una filla adolescent que comença ara a treballar, es va enganxar amb un dit amb una màquina i ella va signar un contracte, una formació i una avaluació de riscos, però ella no tenia ni idea de lo que va signar. Mm-hmm. Perquè signa això, i com vol treballar, doncs signa. I això és veritat que al final es va enganxar el dit amb una màquina. Doncs ningú li havia explicat ben bé tots aquells papers que ell havia signat. Llavors, per nosaltres això no és una formació. Sí que compleixen amb la inspecció de treball o amb els mínims requisits que els exigeixen amb ells. Ah, mira, jo tinc tants treballadors formats. Mira, ves, tots han signat. Però és que no s'han donat els cursos de formació, no els ha dit quins són els riscos. No, m'entens? Mm-hmm. Això és el que ens trobem. Ens trobem amb aquest tipus de situacions que al final, quan són treballs no tan mecànics del dia a dia i són treballs que ja estan determinats com poden ser en alçada, com poden ser atrapaments, com poden... Vull dir que pensem que això ha de ser encara molt més exhaustiu, perquè tot té remei menys la vida. La vida, una vegada que la perds, és un treballador o treballadora que ja no tornarà a casa. I jo crec que en aquest país encara això surt molt barat.
Totalment i molt contundent, Isabel Zapata. Doncs moltes gràcies per haver-nos fet aquesta denúncia pública aquí a la ràdio i haver doncs, intentat fer prendre consciència a tots els treballadors i a tots els empresaris.
Pues això espero que serveixi com a mínim perquè obrim consciències i que tot és evitable si se posen les mesures correctes. Vull dir que ningú ha de perdre la vida per anar a treballar.
Totalment d'acord. Moltes gràcies.
Pues moltes gràcies a vosaltres per convidar-nos.
Cada tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
I mig passa de 4:45 de la tarda i ara és temps per a l'opinió, la tertúlia a tres bandes, que avui la compartim amb la Georgia Mainou, que és autònoma, i la tenim a Sabadell. Georgia, bona tarda.
Hola, què tal?
Com va el dia?
Hosti, res mal, que l'haixos de suts. Deu que ja.
Ja, però si ploure tampoc no, eh?
Home, ara està plovent aquí a Sabadell, eh?
Ah, sí?
Ah, no, ara no. No, ara no.
Ah?
No, 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 ara no.
Aquí a Sant Cugat portem tot el dia plovisqueja. Més que ploure, plovisqueja, que vol dir que sí, cauen sí. Quatre gotetes i parar de comptar.
Allò que emprenya tant.
Sí, sí, sí. Eh? Vinga, anem a saludar el Marc García. Ell és controlador aeri, cantautor, actor, i el tenim al Prat. Marc, bona tarda.
Hola, molt bona tarda, com esteu?
Molt bé. Escolta, tu vas estar al Dia Mundial de la Ràdio, no?
Sí, vaig estar, fa una setmaneta, sí, sí, sí. Va ser un gust.
Que bé, que bé. Sí, sí, el Marc ens va posar les notes musicals al programa que vam fer des de la capsa. Molt bé, molt bé. I ara saludem a la Roser Fernández, que és membre de l'Aula d'Extensió Universitària d'aquí Sant Cugat, i la tenim a l'estudi. Roser, bona tarda.
Bona tarda.
Bé, doncs avui ens farem un tomb pels jutjats, a veure que s'hi cou, a veure què és el que passa, perquè us proposava parlar de la causa de la Dana, de la instrucció, perquè hi ha la jutgessa que està doncs, recollint tota la informació possible i, de moment, el que ja ha apuntat és que la situació és que hi havia una absència d'avisos evident que sembla que serà l'eix d'aquesta causa de la Dana. Està demanant informació tant al govern valencià com a la resta d'organismes estatals i el que sí que també ja ha apuntat és que si bé els danys materials no es podien evitar, sí que es podien haver evitat tantes morts. Recordem que van ser 224 víctimes i 3 desapareguts. Després tenim, per una altra banda, fora del jutjat, el que seria la Comissió d'Investigació a les Corts Valencianes, que, com sabeu, amb majoria de Vox i del PP, en la votació que es va fer, si no recordo malament, ahir, per demanar la dimissió del president Mazón,
doncs tampoc no va evolucionar absolutament res. Sobre el cas de la Dana, com esteu veient vosaltres la situació després que el dia 29 d'octubre passés tota aquesta desgràcia, aquesta catàstrofe que a hores d'ara encara no hem esclarit? Vols començar, Roser?
Sí, bueno, aviam, jo veig bé que aquesta jutgessa finalment investigui. El que trobo com molt estrany és que aquesta falta d'informació que, a més a més, la tenim, és una percepció que la vam tenir tots des del minut 1, hagi tardat tant a posar-se en marxa per obrir aquesta investigació, que és una cosa tan patent, no? Això és el que trobo més estrany. No sé si hi ha altres interessos per mig o què, però...
Però les coses de Palau van a poc a poc,
sí,
no?
Sí, sí. Diuen? Tot és començar, sí.
I aquí, de moment, s'està recollint tota aquesta informació per continuar tot el procés. Sí. Però la qüestió també és si considerem, vist des de fora, que precisament aquestes morts s'haguessin pogut evitar amb tota la informació que disposem, que sembla que sí.
Sembla ser que sí, no? Sembla ser que els danys no, per suposat, però temps a la gent per marxar o per anar a dalt de tot de les seves cases, suposo que sí, vaja. O almenys no hi hagués hagut el nombre de morts que hi ha hagut.
És que el problema és, la informació va arribar tard, però a més, la informació va ser errònia.
Errònia, exacte.
Va ser errònia, i això és molt important, perquè en comptes de convidar a la gent a protegir-se... Els van fer quedar a casa, i el problema va ser la gent que vivia en plantes baixes. Marc.
Hola.
Què et sembla a tu tota aquesta situació?
Doncs em sembla diverses coses. En primer lloc, com has apuntat tu molt bé, la justícia va a poc i tot s'anirà sabent, perquè al final nosaltres doncs rebem informació dels mitjans, però la jutgessa serà qui tingui els fets provats, qui tingui tota la documentació, és a dir, moltes coses que a nosaltres ens escapin. Mm. Després, a mi hi ha coses que així em fan reflexionar, en general, és a dir, jo crec que efectivament d'haver-se enviat una alerta abans... que crec que es podria haver enviat abans. No sé si totes, però unes quantes morts s'haguessin pogut estalviar, d'això n'estic segur. I després hi ha una reflexió aquí, perquè, clar, per tot el que jo he llegit, i no voldria estar equivocat, no? Però el que tot apunta és que la senyora consellera no va enviar aquest missatge o no va donar la instrucció perquè s'enviés aquesta alerta, no?, famosa als telèfons mòbils, i aquí és on està una mica el debat sobre si no ho va fer perquè no sabia o perquè tenia una instrucció de no fer-ho fins que no arribés el senyor Mazón al CECOPI. És a dir, aquí és on estem ara mateix intentant indagar o intentant esbrinar aquesta informació. Jo el que em pregunto és per què això ho ha d'enviar un polític. I m'explico. És a dir, en una situació d'emergència, i jo, home, d'emergència és alguna cosa sé per la meva feina, un polític, que és una persona que té una formació determinada i unes habilitats i unes capacitats determinades, potser no és la persona més adient per donar el botó de dir envia això. No sé, és una reflexió que m'ha vingut en els últims
però,
temps.
Marc...
Dir, perquè si jo, quan tinc una emergència amb una aeronau, hagués de fer una trucada a un càrrec per dir, escolta, això què? Com ho fem? Saps? O sigui, hi ha certs moments en què hi ha certes situacions en les que un tècnic, crec,
clar, però escolta una cosa,
que sap actuar millor.
Jo crec que aquí està clara la funció de cadascú. El tècnic li paguen per fer l'assessorament, per explicar la situació, i és qui té els coneixements. Però qui paguen per prendre les decisions és els polítics.
Sí, clar. Evidentment, sí. Em pregunto, no?, si això és una decisió que hauria de ser... Si és una qüestió política o si és una qüestió tècnica, purament. Però, vaja, és una reflexió que m'he fet jo,
sí,
segurament tens
sí,
tota la raó. Tens tota la raó quan segurament aquí, evidentment, hi ha una responsabilitat política, entenent que si algú ha decidit no fer-ho, doncs haurà de pagar el que li toqui. Però ja era una reflexió que anava més enllà, No sé si aquesta gent... Perquè jo me la imagino, aquesta senyora, amb la seva incapacitat o amb el seu... No sé, perquè evidentment jo crec que ningú haurà actuat de mala fe aquí. O sigui, perquè sí. No puc creure que en una situació d'aquestes característiques ningú del color polític que sigui pugui actuar de mala fe, quan sàpiga, o sigui, sabent que hi ha morts o gent que s'està morint, o sigui, senzillament per incapacitat, no? O per desconeixement. No ho sé, és una cosa que a mi em deixa sobtat. En tot cas, com tu havies apuntat, tal i com ho tenim establert ara mateix, hi ha una responsabilitat política, hi ha una persona que és el càrrec que és el que ha de prendre la decisió, i lògicament, si no s'ha pres, doncs hauran de retre comptes, està clar.
Clar, és que per molt que tu li diguessis al teu responsable polític, la situació és aquesta, i això és el que s'hauria de fer, si la persona, si el polític responsable no pren la decisió de fer el que s'ha de fer, allò queda en no res, en paper mullat.
No, ja s'ha vist. Clar, ja s'ha vist, amb 200 i pico morts.
I sembla ser que li va arribar tard, també, aquesta informació, perquè no estava en el lloc on tenia que estar. Estava fora del seu lloc.
Clar, per tant,
llavors, esclar, van ser una sèrie d'errors un darrere de l'altre que...
És a través d'aquest judici que s'haurà d'intentar demostrar si hi ha responsabilitats penals a les persones.
Ja diria que no.
Clar, això és una altra cosa. Ja hem acabat el judici. Georgia? Vinga.
Ja, clar, home, és el PP, què vol?
Home, el judici és el judici. Una altra cosa és la comissió d'investigació a les Corts Valencianes.
Ni l'altre, és igual.
Ni l'un ni
l'altre. Ja sapigueu on, i ja està, i s'ha acabat tot. I home, se'n sortirà de rossetes, la pobra desgraciada que no sabia fer anar... Ai, no sé com ho vas fer l'alerta, no sé, no tinc ni idea. Una consellera, macho, és que de veritat, eh? És que ja per llogar-hi cadires. Pues no, l'altre vegada de saber què estava fent, home, són... Bueno, tots sabem el que estava fent. Però clar, li va arribar l'alerta, bueno, que aquella que avisi, aquella que digui alguna cosa, que ella no sabia ni com funcionava allò de l'alerta. Bueno, tu, és un cúmul de coses que a vegades em dona la sensació... No és que em doni la sensació, m'emprenya moltíssim que ens prenguin per imbècils a tots. I és una colla, això se'n diu al principi de Peter. Van pujant fins que arriben a la seva pròpia inutilitat. O sigui, són tan burros que ja no saben fer res més, surten a dalt de tot, i llavors, ai mare, què passa, no sé fer això. I van delegant, i els que van per sota tampoc ho saben fer, i aquí 200 i pico de morts.
I no només això... I és que el problema és que a sobre està tan professionalitzat, és a dir, la carrera política, que a més, una vegada que han fotut la pota, no tenen la valentia de dir, pues mireu, jo crec que ho podia haver fet millor, així que no serveixo, per això me'n vaig a la meva feina.
Sí.
No, clar, per què? Perquè hi ha tota una estructura construïda entorn a fer una vida professional entorn a la política, i aquest és un gran error que jo penso que cometem com a societat. Si els polítics fóssim tots, o fóssim qualsevol de nosaltres que tinguéssim les nostres professions, les nostres vides, durant un període més o menys curt de temps ens dediquéssim a prendre decisions sobre lo públic en base als nostres talents o les nostres aspiracions o les nostres virtuts, i després tornéssim a fer la nostra feina, aquest tipus de coses probablement no passarien, perquè la gent no s'agafaria la cadira com a un clau roent. Perquè si el senyor Mazón o la senyora consellera o qualsevol polític que comet un error dimiteix, s'està condemnant de per vida. És que avui, tal com està muntat, aquesta persona què farà? Bueno, sí, li buscaran un càrrec por ahí en algun puesto, alguna diputació, oh, alguna història, tal. Però, sí, però ja no és... Llavors, està tot mal fet des del principi. Per això ningú reconeix mai que ha fotut la pota.
Marc, si no es cobressin aquests sous, si fos realment... un ofici de dir, jo tinc la meva feina, val? I opto a ser polític per ajudar a la meva professió, a la meva ciutadania, val? Però no cobraré per fer això.
Però jo trobo bé cobrar. És a dir, no crec que el sou sigui un problema. De fet, és un avantatge i ens protegeix o ens protegiria si els sous no existissin o fossin minsos, el que estaria més donant peu a que hi hagués més corruptela perquè tothom necessitaria menjar i cobrir les seves necessitats a final de mes. És a dir, que els sous siguin bons en la política, a mi em sembla una cosa correcta, no hi ha cap problema. El tema és que no hi hagi...
Si fas la feina, però per ser una cosa inútil, que estiguin aquí... sense fotre ni a l'ou i cobrant aquestes barbaritats, doncs no, a mi m'indigna
moltíssim. De fet, la part de raó que té la Georgia és que aquestes persones, quan arriben a un càrrec, elegits legítimament per la ciutadania, pel poble, són servidors públics. servidors públics. El que passa és que, bueno, ara aquest concepte s'ha perdut una mica de vista, no?
Bueno, i si això tu traspasses, per exemple, a l'empresa privada, això passa amb un càrrec d'una empresa i passa una cosa així, i t'asseguro que a l'empresa privada li passa comptes ràpidament, eh?
Vull dir, home!
Vull dir, no passa el que passa aquí ara, en aquest moment, eh? Però clar,
bueno, sí.
no és una empresa privada.
Un tio que es va presentar a Eurovision. A veure, és que comencem per aquí.
Ah, sí? Es va presentar a Eurovision?
Sí,
jo no sabia,
sí,
això.
Sí. No sabia. Formava part d'un grup.
Intrusisme professional, home, no pot ser això.
Formava part d'un grup que es va presentar amb una cançó i en una merda a Eurovision.
Però era una versió d'un altre tema, crec recordar,
és igual, Carme.
Sí. Però, bueno, no era ni propi, Georgia. Vull dir que no es va indignar ni a crear.
No,
mare meva, bé, i no veieu que... I els vam deixar anar a Eurovisió o es va presentar només?
No, jo crec que no van arribar a anar-hi.
No van ser escollits, no? No van ser escollits. Bueno, doncs mira, tot funciona bé.
Es van quedar a mig camí. Però vaja, la qüestió és que aquí s'han de depurar, d'una banda, responsabilitats penals, que estan, diríem, en curs amb aquesta compilació d'informació que està fent la jutgessa, que ja veurem com acaba. Georgia, esperem que les coses caiguin pel seu propi pes. I després les responsabilitats polítiques, que amb això sí que hi ha...
és més complicat.
No confiem tant, no?
Tal com està el pati
és més complicat. Però vaja, és un cas que seguirem i que veurem com acaba en qualsevol cas. Ens anem a un altre i continuem els jutjats. Aquest, de fet, és el cas de Rubiales, pel petó a la Jenny Hermoso, que, de fet, ja hi ha sentència, una sentència que m'agradarà saber doncs com valoreu. D'entrada, deixeu-me que faig un recull ràpid de la sentència, que obliga, condemna de fet a una multa de 10.800 euros pel petó a la Jenny Hermoso i l'absol de les coaccions. Aquí hi havia aquestes dues parts. Què us sembla la sentència, que de fet recorreran tant una part com l'altra? Qui vol començar?
Bueno,
vinga, Roser.
No sé, això està al Codi Penal, a l'article 178. Abans hi havia un delicte que se'n deia abús sexual, que després, amb la reforma, el 24, es va treure, i ara ha agradat l'agressió sexual, que és per la qual està condemnat. Que, esclar, que té que haver-hi violència o intimidació. En aquest cas, ho han rebaixat, no?, I ha quedat com si fos el delicte que han abolit, no? Amb el mateix tipus de pena.
De fet, és culpable per l'agressió sexual.
Sí.
És a dir, que el jutge ve a dir, reconeixem que això del petó no està ben fet, segons la nova llei. Però, en canvi, sí que l'absol del delicte de coacció perquè no hi ha hagut ni violència, diu, ni intimidació.
No. Ha anat només contra la llibertat sexual, que és el que sí, realment és
sí,
el delicte...
La part nova de la llei.
El delicte base, exacte.
Sí. És una pena mínima.
Sí, és una pena mínima.
Què us esperàveu vosaltres, Georgia?
És que per riure tot això, de veritat. És que, vamos, és com els altres, el que parlàvem abans, està en 60. Jo què vols que et digui? Jo quan va passar, estava mirant les imatges... I jo no, en cap moment, no vull que se'm tilli de res raro, però jo en cap moment vaig veure que ella el rebutgés i donés una espenta, no sé, a mi em diu així, em fot un pico.
És que no li van donar temps, No li van donar temps, que no li van donar temps. Vull dir, és, o sigui, la va agafar, pum, li va fer un petó i la va deixar anar. O sigui, no, va ser una cosa tan ràpida, que podríem dir espontània, entre cometes, però vull dir que la noia no va tenir temps de res. Vull dir, es va trobar que ja li havien fet el petó i punt. El que passa que aquest senyor ja abans, prèviament, ja va donar una imatge deplorable. I això ho vam veure tots, no?
Sí.
Vull dir, i llavors, esclar, ja a partir d'aquí, ja tots el tenim qualificat d'una certa manera que suposo que també ens ajuda
a fer el judici,
sí,
no?
Sí, a fer un judici, exacte, un judici previ, no?
Sí. Marc?
Sí, Bé, jo penso que hem de destacar que el fet de que hi hagi hagut una sentència condemnatòria ja és un fet,
sí.
És un fet molt ressenyable, perquè això fa 10 anys no hagués passat, segur. No hi hagués hagut ni un judici, ni hi hagués hagut...
Home, clar.
Tot això no hagués passat.
Bueno, no hagués i si no haguessin sigut personatges públics, poder tampoc, encara que estiguem ara.
Evidentment, aquestes coses... Vull creure que passen això molt més sovint,
Ha hagut
però...
molta publicitat, molta premsa, molta cosa, perquè eren clar. Qui eren,
Això construeix una cultura, també. Una cultura, jo penso que és un fet interessant. El jutge no ho deu haver tingut fàcil. Jo ja et dic, jo en termes jurídics no en tinc gaire idea, però vaja, m'imagino que aquest senyor sap el que es tenia entre mans i ella diu que ha aplicat els atenuants pel que m'ha semblat entendre, això, de que havia estat una cosa espontània, que no havia fet ús de la seva posició de superioritat com a cap d'ella i tal, però valida i dona per fet provat que és una agressió sexual i li aplica en aquest cas la pena mínima. Jo, bueno, no sé si han de ser 10.000, 15.000 o un any de presó, que tampoc hagués complert, evidentment, perquè fins als dos no tal. No ho sé, el fet que se l'hagi condemnat i que com a mínim quedi clar que aquestes coses, si no hi ha consentiment, no es poden fer, és important. És important perquè a tots els homes se'ns està reconfigurant el cervell ara. O sigui, no us oblideu d'això. O sigui, nosaltres estem en un món en el que fins ara hem fet el que hem volgut.
Ara heu d'anar molt al tanto,
Han de demanar permís.
Ara heu d'anar molt al tanto.
Bueno, sembla tan estrany, però sí, és que s'havia de demanar permís també abans, clar. S'ha de demanar permís, s'ha de preguntar, escolta, això, tal... Bueno, no ho sé, és a dir, potser no sé de quina manera, però com a mínim s'ha de fer. És a dir, si és una persona amb la que tu cada dia, quan et veus pel matí, et saludes fent-te un pico, doncs no has de demanar permís, perquè és un ritual que tens amb aquesta persona amb la que tindràs el grau d'intimitat que sigui, però si és el teu jefe, doncs potser per molta festa o per molt bonus que us hagin pagat o per molt no sé què, ni t'ha de tocar el cul ni t'ha de fer un petó. I ja, a menys que et digui, escolta, què? Petonet? I diguis, vinga, opa, allà. Doncs ja està, ja és una altra història. Val? Però en aquest cas, doncs, no va ser així. Llavors, clar, evidentment, ella passant de mans en mans, perquè anaven passant totes una... no? Anaven fent el bes a manos aquest, tornant-se la mà a tothom,
curiós,
no sé què.
És curiós, no?, que només li fa la Jenny.
Bueno, perquè aquest home, a veure, jo també vull creure, igual que abans, que aquest home no està pensant en què està cometent un delicte quan fa això, saps? No ho està pensant perquè...
Estava en plena eufòria, aquest home, no?
Bueno, segurament, estava en una situació de què tal, però, bueno, es permet el luxe de fer una cosa que no hauria d'haver fet.
Exacte,
i, bueno,
exacte.
Li ha costat 11.000 euros i l'escarni públic, el càrrec i una sèrie de coses. A mi em sembla bé que hi hagi hagut una sentència. Crec que els homes hem de reconfigurar la nostra ment en general, ens queda molt encara per entendre i per, bueno, per comprendre i per ser millors, no? Suposo que això serveix perquè part de la societat es faci preguntes i perquè una altra part de la societat digui que con Torrente vivíamos mejor, i ja està, i així estamos, com va dir l'altre dia aquell. Sí, pues
tu, Georgia, ho trobes... a veure, a part del que ja hem comentat, a més, també li han imposat 3.000 euros de multa per danys morals, O sigui, la Jenny demanava 50.000, al final li han rebaixat bastant. Vull dir que ha sortit baratet, li ha sortit baratet, sí. Perquè entre els gairebé 11.000 euros més aquests 3.000, la cosa ha sortit barata.
I no s'hi pot apropar?
No, sí, però després hi ha una altra, i després hi ha una altra cosa, que no ha quedat inhabilitat.
Això t'anava a dir jo. El curiós de tot això no és el judici, sinó que és que continua en el seu puesto.
No, podria continuar.
No, ja no.
Ara no,
ja, bueno,
perquè hi ha un president.
El van fer fora.
Sí.
El van fer fora i es van convocar eleccions a la federació. Ell ja no és
el
president de la federació.
No,
no, no, no, no.
Perquè pensava que encara hi era.
Allà hi ha un altre que està pendent,
sí,
també.
Sí, exacte.
Bueno,
no, que l'han absolt. Que, sí, l'altre dia va sortir al Suprem i li va dir que no l'inhabilitàvem per allò que havia fet. Per aquell temita. Bueno, aviam, que estem parlant de la Federació Espanyola de Futbol, que voleu.
Sí. Però sí, avui estan parlant, doncs, de... És igual, és que és un país de veritat, Pan i circo, i ja està, i aquí tots contents.
Sí, però no s'ho han passat bé, tots aquests mesos, i no les tenien totes amb ells, i els altres tres que van anar a declarar... I que s'està... Home, les cares que fotien al judici, les imatges que surten quan estan fent les declaracions, que està sobrevolant un delicte de coaccions, que si no sé què, que si no sé quanto, jo crec que bé no s'ho hauran passat, això està clar. evidentment, bueno, després pues, jo ja no sé a nivell tècnic si el que es va fer és una coacció o no, això ho haurà de saber el jutge, o els jutges que s'ho mirin quan hi hagi els recursos, ja ho veurem, no sé.
Està parlant el Marc de l'Albert Luque, del Jorge Vilda i del Rubén Rivera, que bueno, formaven part de l'estaix.
De la seva camarilla.
Sí. Sí, i que van ser els que van estar doncs, allò pressionant, podríem dir, perquè la Jenny intentés canviar el discurs, sortís a fer unes declaracions o fes un comunicat per treure-li ferro a tot aquest assumpte.
Que això després ho han negat, per això, que haguessin coaccionat.
Home, sí, l'Albert Luque, diu, com amic, com amic de l'un i com amic de l'altre. Doncs què vaig fer? Intentar ajudar els meus amics. Clar, si aquest és el plantejament.
Bueno, no? Clar, és que en un judici, si tu estàs acusat, doncs dius el que dius per defensar-te. És més lògic que... Sí, sí. O sigui, és normal. Ja, el jutge ja, amb els elements que té i totes les proves testificals i tot, doncs ell sabrà exactament què de veritat o quina decisió... Bueno, això, ha pres, suposo, bueno, que en base
ser,
a què...
També pot ser que no siguin conscients de lo que és una coacció, no? O sigui, que ho facin, a la millor, amb la voluntat
bueno,
d'ajudar...
No estiguem,
sense donar-se'n
no
compte...
Vale? O que potser no estem parlant de coaccions, i que potser realment si la coacció requereix d'una violència o d'una intimidació, clar, i evidentment ja sabeu que en dret la interpretació és una qüestió fonamental, llavors algú ha d'interpretar que hi ha hagut una intimidació, no? Si no hi ha hagut una intimidació, jo no ho sé, però vull dir que no sé, que potser era una altra cosa, no era una coacció. No tinc
si
idea.
Si tu vas darrere d'aquesta persona, darrere de la seva família, telefones... Això no deixa de ser una coacció, vull dir, encara que no la toquis,
Bueno, deu ser que no coincideix la definició que tenim nosaltres amb la dels jutges.
Exacte.
Sí? Bé, doncs deixarem que els jutges facin la seva feina, no ens hi posarem nosaltres, que no en sabem tant, però que... Bueno.
Ho faríem millor, ja t'ho dic jo.
Vinga, Georgia, doncs farem oposicions, a veure si ens deixen entrar.
La Georgia està on fire,
Wow, no ho saps prou,
que estàs,
no ho saps
que
prou.
Estàs on... Que estàs on fire, Georgia.
Ui, és la primera vegada que parlem, tu i jo?
Sí. Però, si voleu, quedem un altre divendres, perquè ara s'ha d'acabar el temps. Que tingueu un cap de setmana.
No
saps
prou, diu la Carme, no saps tu prou.
Adéu.
Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
Construccions Fertres és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fertres i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vi no naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Hola, sóc l'Anna Company de l'oficina RAC de Sant Cugat i segur que et preocupa la teva salut. Per això al RAC t'oferim l'assegurança de salut més completa, que inclou orientació psicològica, programes preventius i molt més, des de 18 euros al mes. També tenim assegurances de vida, llar, dental... Les tenim totes.
RAC, hi som per ajudar.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
Dona
la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinsky Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Ràdio Sant Cugat.